I a la vostra dreta, el senyor Àngel Sala, director del festival d'aquesta 50a edició, que amb tant de desig i d'anel esperem poder començar. Em sembla que primer tenim un spot.
Sí.
Per tant, si ho teniu tot a punt, començaríem amb la projecció. Després tindrà la paraula el senyor alcalde, el senyor Miquel Forns, i seguirem endavant amb tot l'acte com està previst, d'acord?
Verde que vive la absenta, quiere tu alma. Pero tú estás a salvo conmigo. He cruzado océanos.
¿Perdona? ¿Qué has cruzado qué?
Que xuclin de sang pot ser molt romàntic.
Però nosaltres preferim menjar-te viu. Sitges Zombie World. L'amor zombi no mor mai.
Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Conseller, director del festival. Tal dia com avui, 28 de setembre de fa 49 anys, el Saló Teatre del Casino Prado de Sitges acollia la primera sessió de la primera Setmana Internacional de Cinema Fantàstic. Aquell dia i aquella setmana era l'embrió del que posteriorment seria el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror, i més endavant, el ja conegut Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Avui fa, doncs, 49 anys d'aquell dia, és a dir, fa, enguany, 50 edicions d'un festival que va ser pioner i que acabaria esdevenint amb el que és ara, el número 1 del món en el seu sector. Que el festival naixés a Sitges no era i no és cap casualitat. En aquells moments Sitges ja era una població turística i una població cultural molt avançada. No només avançada, sinó que a més també era pionera i era competitiva. En els tombants dels anys 60 i dels anys 70 van néixer altres festivals també a Sitges, com el de teatre, com el de jazz. Hi havia una llavor cultural que havia nascut 100 anys enrere, i en aquells moments en què casualment com ara es perseguien drets civils i llibertats personals i llibertats públiques, doncs Sitges ja era capaç d'avançar-se en el seu temps i en l'espai i donar resposta a les necessitats, doncs, dels sectors més desperts de la nostra societat. Festivals, cultura, turisme, són tres dels eixos que ja definien els Sitges de fa 50 anys i que continuen formant part de la nostra identitat actual, tant des d'una òptica cultural com també des de l'òptica econòmica. Avui dijous, per exemple, l'èxit del festival i la seva imatge s'estan exposant com un dels casos a seguir al Congrés Estatal de Comunicació Turística que està celebrant a hores d'ara a Gran Canària. Sitges té avui en dia un circuit d'una quinzena de festivals anuals, que abanderats per aquest, abanderats pel de cinema, configuren aquesta vila de festivals i reforcen el que nosaltres reivindiquem com a capital cultural del país. Avui, al Casino Prado, commemorarem les 50 primeres edicions del festival. Ho farem homenatjant els seus fundadors, els seus impulsors, i reconeixement també a altres figures que han tingut un paper rellevant en la trajectòria de tot el festival. De fet, les celebracions del 50è aniversari ja fa mesos que van començar. Ho van fer presentant el festival en societat a Los Angeles primer i a Cannes després. I han continuat amb altres iniciatives, com les realitzades en aquest mateix edifici, amb una exposició i amb un cicle de pel·lícules. El 50è aniversari ha estat i és una bona oportunitat del festival per guanyar projecció internacional, per tenir presència en els circuits professionals de més relleu i per ampliar el seu múscul. El pressupost ha augmentat enguany. Enguany és de 2,7 milions d'euros. I les institucions que formem part del patronat organitzador, com el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o el mateix Ajuntament de Sitges, hem ampliat també enguany la nostra aportació. Però el millor de tot no és l'augment de l'aportació pública, que ho és, sense dubte, sinó també l'increment de l'aportació privada. Aquest augment es produeix per una banda per part dels patrocinadors i per una altra banda també per part dels recursos propis, és a dir, de la venda d'entrades. Això, per tant, és un senyal inequívoc de que el festival sedueix el públic, sedueix a les marques i sedueix a les institucions. Hi ha molt de camí per recórrer després d'aquests 50 anys, però ara, de moment, us esperem tots a Sitges per poder celebrar-ho a partir de la setmana que ve. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs ens toca ara un tràiler, la projecció d'un tràiler del motiu del 50 aniversari, d'aquest Sitges 50 anys, ho tenim a punt.
The official name of the festival is Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia. But everyone just says Sitges.
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 Sitges. Sitges.
Sitges.
Sitges!
The Sitges Film Festival isn't just the stuff of legends and glamour. Well, of course it is, but the best part is that guests also enjoy the atmosphere of the town, the good food, and the public enjoys all kinds of activities.
The best thing about Sitges is everything. The great people, the great films, the great food, the great place. It was my most fun festival ever.
Sitges is probably the least stressful film festival in the world. Just ask Tarantino. He's come 3 times already and had a blast. Actors, directors, producers, they all fall in love with Sitges.
There is nothing like winning at Sitges. That auditorium with its amazing picture, amazing sound, was the best I've ever experienced.
Sitges has always supported emerging talent, such as being the film festival for the new horror directors.
Best festival in the world.
The Sitges Festival. I love you, I love you, I love you.
Sitges is also a talent factory. Some might say Sitges is a door to Hollywood, but that's not true. It's more of an interdimensional stargate. Young, promising directors come to Sitges every year. And the festival is very proud of all of them.
The best part of Sitges is discovering movies.
Happy birthday, Sitges! 50 years! Woo! Now,
this here is Ángel Sala.
Hi.
He's the director of the festival.
I am the director of the festival.
Ángel and his team choose very carefully which movies end up in Sitges every year, not only to keep up the high standards, but also to please the most dangerous of animals, the fans.
Wow,
I'm impressed.
The Sitges Film Festival has become more than a tradition for its fans. One could say that for them, Sitges is a religion. Hell, they even have their own zombie walk.
Hello, Sitges! Happy birthday, happy 50th! Hey, I hope I see you soon. Ciao!
For over 50 years, Sitges hasn't lost its appeal. It's still the number one fantastic film festival in the world and never fails to deliver. Always bringing the best of European, Latin American, North American, and Asian cinema. Wow, Sitges really loves Asian cinema.
We love Sitges too.
Me encanta Sitges.
Sitges is always on the forefront of trends, always striving to bring the best movies every year, learning from the past with an eye on the future.
Gràcies a Batge, conseller. Bueno, gràcies a tots vosaltres per una vegada més, un any més, aquest any molt especial del 50 aniversari de Sitges, i per parlar una mica de lo que serà el festival, que evidentment serà un festival ple de pel·lícules, ple d'esdeveniments i jo crec que de molt bones sensacions i de molt bon cinema. Lo millor és que comencem amb una pel·lícula absolutament excepcional, que serà la pel·lícula de Guillermo del Toro, The Shape of Water, guanyadora del festival, del darrer festival de Venècia. És un punt molt important, jo crec que demostra la importància, el bon moment que té el cinema fantàstic en tot el món, a nivell audiovisual en general, en cinema, en lo que diuen que era la televisió i en tots els sentits, el fantàstic. Pràcticament per primera vegada guanya un festival de categoria, diguéssim, A, una pel·lícula plenament fantàstica, sense cap tipus de complexos, perquè una de les persones que té menys complexos al voltant del fantàstic és el Guillermo del Toro. És pràcticament una persona que el seu ofici és ser fantàstic, jugar al gènere, i en aquest cas en la forma de l'aigua lo fa en una, no faré spoilers, però d'una manera meravellosa, i crec que és la perfecta pel·lícula per a un cinquantenari. A més, el Guillermo del Toro és el nostre padrí, li agrada el nom de padrí, nosaltres li van dir ambaixador, no, jo soy el padrino, no? Que és con aquest humor que crec que aquests dies esclatarà en el festival, perquè és un personatge i que molt conegut, i bueno, des del primer dia con la inauguració de la pel·lícula de Shape of Water lo tindrem a nosaltres. És un festival amb moltíssim talent de cinema fantàstic, tenint una secció oficial i unes seccions paral·leles plenes de sorpreses, de nous talents, de gent nova, de gent jove fent pel·lícules impressionants, però també de consagrats, de gent que han passat ja per el festival moltes vegades i que arriben de nou amb propostes que sempre són interessants i que són noves. També tenim molt talent català. Jo crec que aquest any les pel·lícules a competició i que estan presents en el festival de producció catalana són realment, per novetat i per noms, molt impressionants. Tenim l'estrena mundial de l'última producció de Jaume Balagueró, Musa, Muse, que tindrà una importantíssima premier al festival en presència de pràcticament molt de l'equip tècnic i artístic de la pel·lícula, i a més una projecció que, repeteixo, és estrena mundial de la pel·lícula Muse al Festival de Sitges. Sorpreses com la pel·lícula del Black Hole Cage, estranyament ciència-ficció, que és una que ens costa molt en aquest país, fer una pel·lícula de ciència-ficció, i fer una pel·lícula de ciència-ficció amb molts elements d'autoria, molt valent i molt diferent. Tenim també l'estreno mundial de Matar a Dios, una pel·lícula que sorprenerà per la seva radicalitat, el seu sentit de l'humor, una proposta de fantàstic, però des de la comèdia surrealista i absurda, però que presenta també unes interpretacions i una aposta per uns nous directors molt interessants. És un panorama de cinema català en general, evidentment, l'estrena d'una producció molt esperada per tots, una adaptació molt esperada molts anys per tots, que és la posta en imatges de la novel·la del Sánchez Piñol, La pell freda. también tendrán el estreno de la premiere internacional de la Pel Freda aquí a Sitges. Solo sabéis en Letran Festival, patrocinat també per Sitges aquest passe, perquè van celebrar a París l'aniversari, el 50 aniversari del festival, i van escollir la pel·lícula del Xavier Gens, per ser també un director francès, com a punt de culminant de la celebració, i tindrem la premiere internacional a Sitges de la Pel Freda, una magnífica adaptació de la novel·la del Sánchez Piñol. Cinema, seccions, evidentment estem molt contents de les seccions paral·leles, que jo crec que és bàsic per entendre el que és el Festival de Sitges. Sense noves visions, sense Anima't o Panorama, inclús Midnight Stream, aquesta secció, que tenen un jurat de luxe del Carnet Jove que no dorm pràcticament per a poder jutjar les pel·lícules de Midnight Stream, són Midnight Stream, és a dir, molt tard de nit, que seria la traducció pràcticament d'aquestes pel·lícules, a més de una mica esborrallades i sanguinolentes, però bueno, són pel·lícules. Tenen una selecció molt interessant aquest any, però també les seccions com Brigadoon, no? Que és un, ayer la van presentar al FNAC, i hem vist l'espot també de la Zombie World, que són activitats fonamentals de participació del públic, de participació, que és algo que ens interessa molt, la interactivitat al nostre públic. No solament en l'auditori, en el Retiro, en el Prade, en els carrers, en la gent que participa en la Zombie World, la gent que participa en el Brigadoon, que és una secció gratuïta i que té cada vegada més una programació que sembla de secció oficial, és dir, bueno, perquè són estrenes en molts casos que mundials, els que se poden veure al festival, al Brigadoon, i a vegades aquestes pel·lícules després en altres festivals passen en seccions oficials de festivals després de Catalunya i d'altres llocs. Evidentment, Sitges és cine, Sitges és públic, Sitges és crítica, tendència, però també és indústria. Indústria perquè és un pilar fonamental de la nostra tasca, del treball de Sitges des de fa molts anys, i cada vegada més a través d'activitats com el Sitges Film Hub, tot el que estem fent al voltant de la indústria, del Pitchbox, de los projectes que se presentaran en el Pitchbox aquest any, un rècord de presentacions, i que implica que la pedrera del cinema fantàstic està molt viva, i una vegada més aquesta gent que ha vist aquí, que bueno, ha triomfat després en Hollywood, en fora de Hollywood o en l'estat en Catalunya o fora de Catalunya, com el Bayona, el Balagueró, tindran successors, tindran gent que en 5-6 anys o menys tornaran al festival amb grans propostes, perquè tot això demostra que la pedrera del festival, el treball que hem fet de camp, trobant talent, que és un dels punts estratègics d'aquest festival, trobar talent jove, com també és trobar públic jove, és bàsic i està funcionant. Però no, també nosaltres, el Festival de Sitges, jo com a director tinc una idea molt clara, que i el nostre equip tenim molt d'èxit, és un festival que funciona molt bé, però no podem dormir en l'èxit, tenim que canviar, evolucionar constantment, i el cinema, el camp de l'audiovisual, està en un moment de constant canvi. Abans els cicles eren d'un any, dos anys, ara són de tres mesos, és a dir, pràcticament les coses canvien ràpidament, i nosaltres ens estem adaptant i estem apostant per aquest canvi en la forma de veure el cinema, de consumir l'audiovisual, i per això estem apostant aquest any també per la antiga, entre cometes, televisió. A mi no m'agradaria parlar de televisió, l'he dit moltes vegades, però la ficció serialitzada. Tindrem la presentació d'esdeveniments de televisió en el mateix auditori, com pot ser l'estrena d'una producció de Movistar, La Zona, una minissèrie que és una superproducció dentro de la producció nacional per a plataformes digitals, amb la presència de tot l'equip de la pel·lícula, un equip espectacular, la Emma Suárez, un equip de, además, dirigit per dos estupendos directors, los hermanos Cabezudo, que havien ja donat moltes alegries al cinema de gènere espanyol, en La noche de los girasoles, per exemple. I també apostarem per la televisió amb una presència més mediàtica, diguéssim, a nivell de públic de Fantàstic, que és la presentació de la segona temporada de Stranger Things, a la presència, sí, de los nens, en especial de la famosa i molt coneguda Eleven, serà amb nosaltres per a fer una mena de presentació en Q&A en l'auditori, una mica pues, rememorant aquelles matins de la saga Twilight, però millorat, no? Perquè això és Stranger Things, és una mica més interessant, per almenys per a el que parla. En aquest cas, l'altre punt interessant i molt mediàtic en aquest moment de la cultura audiovisual és la realitat virtual. Gràcies al Sitges Cocoon i gràcies a Samsung, a la col·laboració, al patrocini de Samsung, tindrem a Sitges una espectacular presència de la realitat virtual en competició, és a dir, obrim per primera vegada una secció competitiva de realitat virtual, que és un camp que serà molt important en el futur immediat, sobretot per el curtmetratge. La capacitat mediàtica de la realitat virtual cada vegada és més forta. En Venècia ja s'ha demostrat i en Sitges, evidentment, serà un festival que apostarà clarament, gràcies, repeteixo, a Samsung, i con dos espais aquest any de realitat virtual, dos espais, un en competició, altre més obert al tot tipus de públic, i presències ja, per primera vegada, i crec que no serà l'última, de grans noms que estan apostant per la realitat virtual. En aquest cas, directors tan coneguts per nosaltres com l'Alexander Aja, el director que va guanyar Sitges en Alta Tensió en 2002, crec que va ser, i el una de les veritables estrelles del cinema de terror contemporani, el, per a mi sempre Freddy Krueger, Robert Englund. Una veritable estrella que aposta per el format de la realitat virtual. Com ja tenís en l'ordre de premsa, Sitges serà molt més. Evidentment apostem per les exposicions, no solament per la del cinquantenari, que serà la versió ja final després del trànsit que hem fet en la Filmoteca, que gràcies per aquests mesos de tenir aquí l'exposició, que crec que s'ha fet un estupendo col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, i un petit trànsit també en el Circ Artístic. Ara l'exposició es podrà veure del 50 aniversari en Sitges, en el Centre Cultural Miramar, i per a tots els que arriben al festival i passegin per les carrers de Sitges tenen aquest viatge al passat, que és el present, com ha dit també el batge de Sitges, una recopilació de records, de moments d'un festival que ha tingut grans moments i gran gent treballant i passejant per aquests 50 anys. Habrà més exposicions, habrà una exposició dedicada a la figura de Dràcula, com sempre, per il·lustrar aquestes sortides de l'auditori, que són sempre multitudinàries i que se van una mica de pressa, però les volem il·lustrar bé, una mica d'art i d'exposició. Dràcula és el leitmotiv del festival, Dràcula estarà present en retrospectives, en pel·lícules, en la presència del gran Frank Langella, un dels, per mi, millors Dràculas de la història, en aquella versió del 79 de la Universal, amb música del John Williams i direcció del John Bathan, que també se projectarà, evidentment, en la retrospectiva. Tindrem més exposicions, una dedicada també a la figura de Lovecraft, mitjançant el treball de gent de la il·lustració. La il·lustració, que és un tema fonamental també en la cultura del gènere fantàstic, la il·lustració com un dels punts també que nosaltres voldrem reivindicar en aquest festival, con un premi també dedicat a la figura de Juan Jiménez, un dels grans il·lustradors i un dels grans noms relacionats amb el còmic, que a més és una persona que molt relacionada a Sitges, viu a Sitges i és un sitxetà honorable i meravellós, que ha estat al festival al nostre costat durant molts anys i que ha treballat pues, con gent de la categoria pues, de Alejandro Jodorowsky, otro de los noms importants de la història de Sitges, i que no estarà present al festival, però sí que tindrà una pel·lícula al festival en Seven Chance, que és la seva última pel·lícula, Poesia sin fin. Evidentment, haurà tot tipus, el Sitges és debat, Sitges és creació de tendència, Sitges és trobada de la gent que parla i que és protagonista del fantàstic, públic, crítica, professionals, indústria, tots parlant de lo que és el futur del fantàstic, el que és el futur del cinema en aquest país, i per això hem preparat per diferents activitats paral·leles, debats, trobades amb el públic de los talents, presentacions de llibres, relació molt important del cinema amb la literatura a través també dels Sitges Tabucs, que és una de les novetats d'aquest any, presentacions de novetats editorials al festival. Nosaltres el que pretenem és, evidentment, fer un festival de cinema, fer també un festival global sobre el fantàstic. Jo crec que això és una estratègia del festival com un punt culminant en el país de parlar de tot el que se fa en cultura fantàstica durant l'any, durant un període de temps més bé proper a l'octubre. En Catalunya som una potència de cultura popular, sempre ho dic, i tenim el millor festival de cine fantàstic del món, però també tenim un saló del manga i del còmic meravellosos, i tenim un festival de música electrònica increïble i moltes activitats relacionades amb la cultura popular que estan en el més alt de l'activitat cultural europea. I Sitges, en relació amb això, que també tenen relacions amb aquestes altres activitats i establecent lligaments amb el món del còmic, de la literatura i també de la gastronomia, no? Que és altra de les novetats de l'any. Farem un Sitges bacanal, no us prometo res de l'altre món, no sé, jo crec que però concretaré en alguna pregunta si voleu, però és molt important també la relació gastronomia-cinema. Històricament molts festivals avui estan fent lligaments amb la gastronomia. Berlín té una secció de cinema culinari, també Sant Sebastià, en una col·laboració amb Berlín, i nosaltres, per què no? És a dir, res millor que la gastronomia relacionat amb temes com el vampirisme, els zombis, etc. Jo sempre he dit que en el castell de Dràcula se menjava molt bé, perquè quan arriba Jonathan Harker, aquell dinar que té preparat té bona pinta, no? És a dir, sempre he dit, bueno, suposo que és una... ja lo feia el vampir perquè el tio tenia que estar una mica ben alimentat, però la gastronomia relacionada amb el cinema fantàstic és molt important i per què no, a través d'esta Sitges Bacanal, que ningú se pensi que estem parlant d'un remake de la pel·lícula de Tinto Brass, Calígula, però que estem fent pues, també una projecció al món de la gastronomia. En el dossier os parlo també de los jurats, no parlaré ara aquí de tota la relació de jurats, jo tinc que donar les gràcies al jurat jove, que és el que més proper nos lo tenim, no? Un jurat jove que és la nostra aspiració estratègica més gran en el tema de los jurats, són la gent que està veient cinema ara. És molt important l'educació de la mirada, l'educació de l'opinió, el trobar gent que parli de cinema, que li agradi la crítica de cinema, i jo crec que en això el jurat jove és fonamental també per a aquesta tasca, i agraïm l'esforç, que serà molt, i també als altres jurats, no? El jurat de la secció oficial, que serà composat per el David J. Scholl, el millor especialista en el tema de Dràcula del món, pràcticament. També tindrem una coedició en el festival de l'últim llibre que ha fet sobre la figura de Bram Stoker, Something in the Blood, Algo en la Sangre, que és una meravellosa narració de com se va escriure la novel·la de Dràcula. Tindrem també a Gary Sherman, un d'aquests directors de sèrie B que ens encanten, que ha fet pel·lícules com Deadline, com Death and Buried, Muertos y Enterrados, thrillers com La Jauria del Vicio, un director propi de la sèrie B que lo sap tot sobre el cinema, i que també presentarà una remasterització de la seva pel·lícula Deadline en la secció Seven Chance. Tindrem també l'Alberto Marini, estem parlant d'indústria i de talent català o cinema català. L'Alberto Marini, com a productor, guionista i director, ha fet realment una tasca importantíssima en els últims anys, i és una persona que també sap tot sobre el cinema fantàstic. Nick Antosca, en aquest moment la sèrie de moda pot ser la seva sèrie, que acaba de començar la segona temporada i que també presentarem en Sitges, i és un dels noms que està fent un nou terror, una nova forma de presentar el gènere. I Hattie Yu, que és una productora asiàtica, aquí ja hem dit que ens agrada molt el cinema asiàtic, evidentment ens agrada molt, tenim una gran programació de cinema asiàtic també aquest any. Celebrarem les 100 pel·lícules de Takashi Miike. Takashi Miike, a més, molt relacionada a Sitges, perquè presentarà també la seva pel·lícula que s'ha rodat a Sitges, Joshua's Bizarre Adventure. y por eso también la industria asiática estará representada en el jurat del festival, de la sección oficial del Festival de Sitges. También agradecer, como siempre, las colaboraciones que nos ayudan a actuar talent jove, talent nou, a les GAE, la nova autoria, una vegada més, que estarà present en el festival, con una selecció de les millors treballs de les escoles, que és un punt també estratègic per a trobar aquests nous autors que ens daran moltes alegries en el futur. I no vull parlar més, hi ha moltíssima cosa, tenim un dossier meravellós fet per l'equip de premsa, i per a no cansar-vos més, us emplazo a veure moltíssim cinema i sobretot també a passar-lo bé. Per això, què millor que ir al passe de The Rocky Horror Picture Show el dissabte a la nit, molt de nit, a l'auditori, aunque ja estan esgotades pràcticament totes les localitats, però que tindrem a la Susan Sarandon presentant la pel·lícula, donant-li el premi honorífic del festival, i inclús una mestra de cerimònies com la Itziar, la protagonista de Matar a Dios, que farà segurament un espectacle per si mateixa en la presentació d'aquest Rocky Horror Picture Show. Cultura, debat, tendències i festa també. Festival és tot això i és molt més, i tot el que ens deixen fer, que serà molt, i que lo farem a partir del 5 d'octubre al 15, compten les maratons, i compten també el dissabte a la matinada, que hi haurà una sessió sorpresa maratoniana molt bona, que us recomano, i que no serà una pel·lícula de restes de sèries, no, seran pel·lícules molt, 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 molt bones. Així que nos veiem i veiem cine a Sitges, que és probablement el millor lloc del món per a veure cinema, cinema fantàstic, i el millor lloc per a estar, per a fer trobades la gent que amen al cinema. Moltes gràcies.
Sí. Ens toca, no, molt bé, home. Sí. Ens toca ara una altra projecció. El teaser de Sitges 2017, és així?
De les noves.
Doncs escolteu, breument, també per donar pas, si heu de fer algunes preguntes. Gràcies, alcalde Miquel Forns, per la teva intervenció i la teva presència. Àngel, també, gràcies. Tantíssimes gràcies us devem per ser aquí i explicar-nos el projecte d'aquests 50 anys. Breument, però sí que m'agradaria comentar-vos tres cosetes. Un, aquest agraïment a tot l'equip organitzador. Agraïment i felicitació a la vegada, perquè estem segurs que l'èxit d'aquest aniversari tan especial no passarà desapercebut. Agraïment també a la Filmoteca, que puguem fer aquest acte des d'aquí, en tot el que us impliqueu amb el festival, no sols amb l'acte avui aquí, però sí em sembla important que tinguem aquí un equipament de referència nacional que està fent el que li pertoca fer i que, per tant, un equipament que ens ha de seguir donant suport i promocionant el nostre patrimoni cineasta i tot el que està fent des d'aquest fantàstic equipament. Repareixo, no li podem dir encara nacional, però sabeu que voluntat de que sigui aquest equipament, que ja és de referència nacional, a totes, diguem, no? Un agraïment també, perquè cada any sempre acaba sortint algun titular respecte a la presència del català en aquest festival, constatar que podem augmentar la presència del català en un festival de referència com el de Sitges, i això no priva ni ens malmet res per explicar-nos al món i que el món ens expliqui a Sitges el que vol. A Sitges ens trobem explicant-nos com som el món i el món ens ve a explicar què és i què vol a Sitges. Per tant, un augment important amb la presència del català. Arriba aquest any, si no m'han dit malament els comptes, 109 pel·lícules, per tant un increment de més de 12 pel·lícules respecte a l'any anterior en presència del català, o sigui en versions originals, doblades o subtitulades. Per tant, una constatació clara que no ens és cap llastre per res el tema de l'idioma. I no sé si dir-ho com a broma o no, però jo, diguem, hauria de demanar disculpes a la Fundació per haver incrementat l'aportació pressupostària econòmica aquest any, perquè potser per culpa d'això els comptes de la Fundació estan intervinguts pel Ministeri d'Hisenda. Per tant, potser us hem de demanar perdó per haver pensat que amb aquest 50 aniversari no faríeu res de terror imprimint butlletes ni construint urnes, sinó que ho destinaríeu a fer el festival, a fer l'aniversari que Sitges i Catalunya ens mereixem. Per tant, dit així una mica sarcàsticament, però sí que és trist que haguem d'estar demostrant com els diners que executa el Departament de Cultura obeix un mandat del Parlament de Catalunya que aprova uns pressupostos destinats a fer cultura. Per tant, ho dic dolgut, perquè evidentíssimament no hi ha res més ben invertit que cada euro que es dediquen a la cultura en aquest país, i em sembla que l'organització d'aquest festival ho demostra i ho constata com el valor afegit que porta cada euro invertit, repeteixo, en cultura. No sé si ho va fer-ho com a ciència-ficció o com a terror, però sí que voldria citar com uns anys abans del naixement del Festival de Sitges, no gaire més d'una dècada abans, hi havia un autor que es deia Ray Bradbury, que va fer un conte que es deia El bomber, on deia, bueno, ara ja en la societat moderna ja no ens caldrà cremar els llibres, només hem d'aconseguir que la gent no els llegeixi. Llavors, no sé si això era terror, no, sense esquitxades de sang, però no sé si ho deien com a ciència-ficció o com a terror. Però vostès saben que sovint, tristament o alegrement, molt sovint, premonicions del món de la ciència-ficció s'han acabat convertint en realitat. I nosaltres estem entossudament alçats amb no voler que aquest... Tot això, la cita venia perquè va acabar una pel·lícula que l'Àngel Sala sabrà molt millor que jo, que era Fahrenheit 451, diguem-ne, per dir-ho així, no? Trist que en aquest moment puguem pensar que hi ha gent que vol que ens quedem al sofà de casa avorregats i que no ens aixequem tossudament alçats per defensar la nostra cultura en el cinema, en els teatres, en els auditoris, en els carrers, en les places, en els ateneus, a tots aquells llocs on la cultura és per nosaltres un leitmotiv de viure millor, perquè volem convidar tot el món a viure millor amb nosaltres i nosaltres viure amb tot el món millor, sense fronteres, sense problemes idiomàtics, ni de mentalitat, ni de color de la pell. Això és trist tenir que dir-ho avui aquí, però sembla que sí, que ho hem de dir-ho, i per tant, felicitar-vos novament, perquè gràcies a un fantàstic festival com el que esteu fent des de Sitges, ens doneu cabuda a tot el món a Sitges, i des de Sitges poder-nos explicar a tot el món què és el que volem. Dit això, em sembla que només ens pertoca seguir convidant a tot i tothom a Sitges aquests dies, perquè la cultura, la indústria, la gastronomia, les exposicions, els premis, les festes, tot el que ens han explicat serà sens dubte el millor premi a tots els usuaris d'aquest festival, que estic segur que Sitges acollirà amb els braços oberts com sempre ha fet, i el festival ens sortirà enfortit, no cal dir-ho, amb aquesta cita obligada que tots mentalment tenim ja, com a principis d'octubre tenim una cita obligada a Sitges. Desitjar-vos tota la sort del món, desitgem-nos tota la sort del món amb totes les segones intencions que vulgueu li donar a la frase, i estem amb tots vosaltres. Suposo que hem d'obrir un torn de paraules, perquè segur que teniu moltes interrogants i dubtes per fer. No sé com ho fem, això. Amb aquests micròfons d'aquí?
Sí.
Laia 1, Laia 2. Teniu vosaltres la paraula.
Sí. El conseller ha comentat que els comptes de la Fundació estan intervinguts. Què suposa això per l'operativa diària del festival?
T'ho explicaré jo perquè no ho pateixo tan directament. Els hi suposa un sobreesforç i un augment de feina increïble a certificar una per una cada una de les factures de pagaments que es vulgui fer, doncs han d'anar adjuntant dient som bona gent, no fem res dolent, no anirem a l'infern i ens portarem bé. És així de patètica la situació, de sapastres o de... no sé. El festival no ens l'aturaran, ni aconseguiran donar mala imatge, ni fer-nos patir. No ens arrebataran res del que és nostre. Ara, un augment de feina administrativa en va, que evidentment això suposa uns costos, eh? Això ho podem dir-ho alegrament, però això suposa uns costos internament pel festival. El que sí que no estem disposats és que això repercuteixi en els homes i dones i joves i persones que aniran a gaudir del festival. Eh? Però sí, suposa uns problemes grans de gestió per acabar fent el mateix. Perquè si ens ho preguntessin, com a persones, diguessin, ens podeu explicar què feu amb els diners? Doncs els explicarien. La fundació és una fundació amb tots els controls pressupostaris d'any rere any del que fa, i són públics i amb tota transparència, em sembla, i que no hi ha cap perill de res. Per tant, és una llàstima que estiguin fent perdre el temps de tant funcionaris i a persones, a gestors de la fundació, no? Ara, no esperem que no es noti res fora, perquè no ha de passar res.
Pregunta per Àngel. Ens podries dir alguna cosa dels Premis Maria Honorífic d'enguany?
Tenim una sèrie de premis honorífics que, bueno, evidentment nosaltres tenim els premis honorífics, són el gran premi honorífic del festival, és a dir, que és un premi per a una personalitat importantíssima internacional en el camp del fantàstic. Aquest any els donem a la Susan Sarandon, com ja he dit, i també els donem a Florian Fredkin, en una mena de repetició d'un premi que van donar al carrer a la casa de William Fredkin, perquè ell va en l'any 2007, si no recordo malament, no va poder vindre, i repetint aquest meravellós moment va ser, personalment li va donar el premi en persona, va ser estupendo, i lo repetint en el auditori en la presència, aquesta vegada sí, del William Fredkin. Luego tenim evidentment el premi otro nivell de premi, la Màquina del Temps, que són premis més destinats a personalitats íntegrament dintre del fantàstic. El premi honorífic se va una mica més a dalt. I luego tenim la categoria, aquest any la Maria Honorífica queda com un premi exclusivament honorífic. Per què? Perquè hem canviat el disseny dels premis, tenim un estreno nou de premis, hem unificat tota la imatge dels galardons, ara és el, no diré quin con, perquè tenen algun problema, diré el con o el mono, no? És el premi de totes les seccions del festival, però evidentment volem conservar la Maria. No? La Maria és un premi importantíssim per a nosaltres, i lo dedicarem a personalitats que estan relacionades con el cinema i con el fantàstic, i que volem que tinguin una menció especial de recordatori del festival. El Joan Mariner és aquell tenint un gran nom de los efectes visuals en Espanya i en Catalunya, que de donar este premi perquè volem també una tasca de reconeixement de la gent del cinema espanyol i català de gènere, que a vegades no està reconeguda suficientment. En aquest sentit, el Brigadun i el festival en altres seccions estan fent des de fa molts anys un treball d'arqueologia de la gent, de los professionals que han treballat en aquest país per el cinema de gènere, per el cinema fantàstic, i que no han sigut reconeguts a temps. Jo crec que on tenim temps, per exemple, el senyor Mariner, i tenim temps, han tingut temps per a Pérez Dols, que ha fallecit aquest any, i celebren, les dediquen un homenatge, però li van donar un premi fa uns anys, és a dir, que han arribat a molta gent. També al Toni Isbert, que en la secció Brigadón recebrà el premi Nosferatu, és a dir, gent reconeguda, però també a vegades oblidada injustament, que en un moment molt difícil de la cinematografia catalana i espanyola se va dedicar al gènere, com la gent que va fundar el festival, no? Gent que va fer un festival de cinema fantàstic en un moment en què el fantàstic era una cosa una mica de boixos, no? I treballar per al cinema fantàstic, per al cinema de terror, o fer un festival especialitzat en fantàstic i en terror, era complicat, no? Era molt complicat. Nosaltres des de fa anys intentem recuperar aquesta memòria històrica, que també és memòria històrica, de los professionals, de la gent que ha donat la seva feina durant tota la seva vida per el cinema fantàstic català, espanyol i també europeu, no? En molts casos, a través de la Maria Honorífica, del Premi Nosferatu. També aquest any se nos ha anat a la Terele Pávez, que l'any passat va rebre el Premi Nosferatu i que aquell any serà una de les persones recordades. En aquest sentit, també tinc que dir que una de les persones més recordades del festival aquest any serà el nom del George Romero. Ha mort molta gent significativa, desgraciadament, en el 2017, però el George Romero tenia una relació molt, molt especial en el Festival de Sitges, a vegades fins personal amb algun de nosaltres. I és el pare de los zombis contemporanis i va ser el primer mestre de cerimonis de la Zombie Walk. Com era lògic, no? Així que tindrem un recordatori molt especial per al George Romero en aquest festival i per a molta gent que no s'ha deixat, però en el cas del Romero, repeteixo, no és un privilegi especial, sinó perquè la vinculació en el festival era molt especial.
Heu parlat de trobar talent jove. Llavors, el que és el cinema fantàstic infantil o juvenil, això existeix? El terror juvenil, no? O infantil?
Bueno, jo crec que una gran part del públic que és consumidor del cinema fantàstic és molt jove. I no es sorprenerem que és a vegades molt, molt, molt jove. I si no, espero que en la projecció en el primer cap de setmana de Stranger Things, de la presentació, veurem que els seguidors de Stranger Things són molt joves. No només en la pantalla, és a dir, els protagonistes, sinó també els seguidors. Jo crec que en aquest moment nosaltres el que també intentem a través també de punts en el programa com el Sitges Family, a través de l'animació, a través de les projeccions per a escoles, és educar la mirada del públic jove. En el fantàstic, evidentment. Abans, i torno a el que he dit abans, veure cinema fantàstic inclús estava mal vist per les pares, els col·legis, no? El cinema de terror, uf, això, no? Avui s'ha demostrat que el cinema de fantàstic, el cinema de terror, se pot veure acompanyat, a més, a vegades d'una bona educació i una bona educació de la mirada. No és dolent veure Walking Dead per un nen, sinó que hay que ajudar-lo a entender-lo i a veure-lo, o qualsevol pel·lícula. Evidentment, hi ha algunes que no són per nens, això també està molt clar, i també hay que explicar-lo, no? Hay pel·lícules que no són, no tot se pot veure a una determinada edat, però sí que és bo educar la mirada del nen, educar en la cultura del fantàstic, en la cultura inclús de, en tot el que conlleva el fantàstic, la literatura, el còmic, per donar a les noves generacions, a los nous públics, un context de que el fantàstic, el terror, la ciència ficció, la fantasia heroica, és un component cultural de primer ordre, no? I que tampoc un nen, perquè que a vegades passava abans, perquè l'agradi molt això no és un fric exclusivament, no, no, és una persona absolutament normal i hi ha molta gent que l'agrada això, i en la normalitat del fantàstic jo crec que és una cosa que és molt interessant en aquell moment, que una pel·lícula com It, no, l'està veient tothom en els cinemes de tot el món, o una sèrie com Walking Dead o Game of Thrones o Stranger Things es consumeix en casa, al costat del sopar, és dir, al costat en família, no? I bueno, això ha fet molt per la difusió també i la no estigmatització del fantàstic.
Sí, hola. Has dit que faràs una secció de la Bacanal i està comprovat que quan s'ha presentat cinema relacionat amb la gastronomia, tant a Berlín com a Sant Sebastià, són les primeres entrades que s'han esgotat, perquè a la gent que ens agrada menjar, doncs també ens agrada el cinema, no? Això que has dit de la Bacanal, jo tenia dues preguntes. Primer, hi haurà sopa d'ell? Aquesta és la divertida, ¿vale? Perquè és d'una pel·lícula que és Un vampiro para dos, una sí, gran pel·lícula, sí, sí, ¿vale? Sí. I la segona, ja més seriosa, és això que has dit de la Bacanal, és una semilleta de cara al futur a fer una secció de científic gastronòmic?
És una prova, és una primera versió, és un sopar, evidentment coordinat per un chef, però en el futur podria ser una secció cinema amb projeccions. M'has citat una pel·lícula molt interessant, que és Un vampiro para dos, amb Gracita Morales i José Luis López Vázquez, dirigida per Pedro Lazaga, en el qual el vampir de Fernando Fernán Gómez era abatut per un guàrdia civil, és a dir, per la ombra del tricorni d'un guàrdia civil a l'entrar en la frontera espanyola. Bueno, una pel·lícula que, si ho haguéssim pensat una mica, era una gran pel·lícula, a part que és una pel·lícula molt divertida per haver-la programat, és a dir, que gràcies per la recomendació, perquè a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula. No, 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 però sí, la pel·lícula tampoc la vam fer amb aquesta intenció i ara la té aquesta intenció, però nosaltres treballarem per a fer una secció de la Bacanal. Si surt tot bé i tenim una resposta bona de la gent, que jo crec que sí, la gent li agrada menjar i veure cinema i tot el que està relacionat amb això, poder fer diferents bifurcacions en propers festivals.
Allà baix. Bon dia, abans comentaves que està en canvi mutu la indústria i també el festival. Aquesta 50a edició marca un abans i un després en alguna cosa a la història de Sitges, a part de l'efemèride, que és evident.
Ah.
L'efemèride dels 50 anys.
Jo crec que totes les edicions de Sitges marquen un abans i un després. Intentem fer edicions que tinguin un format comú, un comú denominador, però que també totes siguin diferents. Aquest any probablement estan passant moltes coses, a part culturalment i en el canvi de visual, que fa que el festival es reculli i que sigui molt diferent a edicions passades. Jo crec que és l'any on veurem més pel·lícules que, con tot això que s'ha parlat, que després no se veuran en sales comercials, no? Això abans passava igual, les pel·lícules no se veien en sales comercials ni en ningú lloc, en cap lloc, és a dir, ara hi ha plataformes, Movistar, Netflix, que ens estan oferint un servei de que moltes pel·lícules no passaran per els cinemes, les sales d'exhibició, i que se veuran directament a les hogars de qualsevol. Bueno, això jo crec que és una gran novetat, jo crec que és algo que estem recollint a la programació, inclús que estem recollint a la programació donant l'oportunitat a certes pel·lícules que passen exclusivament en plataformes de que se vegin a una gran pantalla al festival. En el cas de Bad Batch, de Lillian Vipur, una pel·lícula que s'està passant a Netflix con el títol de Amor Carnal, per si no havies identificat la pel·lícula, és el títol que l'han posat, Amor Carnal, i que es passarà a Sitges a la presència de Lillian Vipur, i la resposta que hem tingut és que han esgotat les localitats, és a dir, que la resposta és bona. Otja també passarà al festival, i moltes de les pel·lícules que tenien en secció oficial en un futur no molt remot passaran al Netflix o a Movistar directament. Això és el món nou, jo crec que és positiu. Jo crec que nosaltres sempre, evidentment, defendrem el cinema en sales cinematogràfiques, però no exclusivament. Tot fundamentalisme en aquest sentit és erroni, és un gran error. Nosaltres creiem que el cinema, el moment tan fascinant que estem vivint, se podem consumir cinema de moltes maneres diferents. A casa, en qualitat i en condicions, versions originals subtitulades, en una bona projecció o el que tenga solament televisió, pues una bona HD en condicions de que se veure, no és el VHS de fa molts anys, aunque alguns consumin un VHS, és a dir, veient pel·lícules en VHS, ¿verdad? Però ara, en aquest moment, podem veure les pel·lícules a casa amb moltíssima qualitat. Això és un avantatge. I jo crec que en esta idea treballarem en el futur. És a dir, inclús treballar conjuntament amb distribuïdors, exhibidors i productors i plataformes digitals i tot de tota mena per a fer que aquest panorama del cinema sigui coherent i que tinga sentit. I els festivals jo crec que en aquest sentit tenen molt que dir i a pesar de les polèmiques, a pesar de los debats, al final jo crec que la solució serà conviure amb tot tipus de formes de veure el cinema i el que no és cinema estrictament, com pot ser la ficció serialitzada.
Molt bé, anem enllestint. Una paraula més aquí al final, si us sembla, i ho deixarem.
Sí, Anna, dues preguntes per l'Àngel. La primera, si ens pots parlar de la performance que faran la Fura dels Baus, i la segona, si ens pots explicar la Cluenda.
Explicar la pel·lícula de Cluenda?
No, la Cluenda, que teniu pensat.
A veure, la Fura dels Baus és una de les novetats també d'enguany. Evidentment tenim un 50 aniversari i tenim que fer una festa, una celebració. La Fura dels Baus dinamitzarà la Cluenda en la part del poble de Sitges, és la part del passeig que dona la Fragata, en una performance que consistirà en una reproducció, una interpretació de lo que és el nostre icon, és el con, no? És a dir, una representació que farà una interpretació de la famosa història de la Bella i la Bèstia en clau del King Kong, no? Això serà una representació amb moltíssims extras i que culminarà amb un acte en la Fragata on se notaran els premis principals del festival, és a dir, els premis de la secció oficial especialment. Però hi haurà una pel·lícula de Cluenda, hi haurà un acte de Cluenda en l'auditori, abans hi haurà un acte de Cluenda en on se donaran els premis de les seccions paral·leles i altres premis, i es projectarà la pel·lícula The Lodgers, una pel·lícula que és un estreno europeu, i serà un primer pas de la jornada de clausura, que culminarà també evidentment con una recepció en el Gran Melià, en l'Hotel Melià, un sopar recepció per a culminar i després el que sigui, no? És a dir, això ja qualsevol. Però nosaltres sí, és una Cluenda una mica més complexa, però també més festiva i més diferent perquè estem en el 50 aniversari del festival i volem que sigui una mica una festa de participació també del poble de Sitges, de la gent de Sitges, de la gent del carrer, que no tot sigui pues, comprar un tiquet, sigui la festa, no? Que també la gent participe de forma oberta en la festivitat del cinquantenari del festival.
Molt bé, ho deixem aquí, doncs. Us sembla? Moltes gràcies a tothom. Gràcies per la vostra feina.
Moltes gràcies, conseller.